Ja anem ja amb aquest temps de l'absenta, un dilluns més. Àngel Martí, Ramon González, com esteu? Bon dia.
Bon dia, Dani. Bon dia, Ramon.
Bon dia, Àngel. Bon dia, Dani. Bon dia, audiència.
Preparats per destapar aquesta ampolla d'absenta, absenta, beguda d'alta graduació, i avui...
Sent en gel.
Bueno, sí. Sí. Refrescant.
Sí.
I avui una absenta molt negra.
Sí.
No verda, sinó d'esta fosca ja, amb més graduació encara, eh?
Sí.
Avui tindrem uns convidats que ja enyoràvem, que feia dies que no mos venien a veure.
Estaven
molt disgustats.
Ni mon recordem de l'últim programa de cine que vam fer, me sembla que era mut encara, sí, l'última vegada que vam parlar de cine, només t'he dit això.
Bueno, no mos portem de gaire, avui. Aquell dia era mut i avui és negre la pantalla.
Pues mira, així.
Una cosa i l'altra ja. Per tant, cinema, cinema negre, i tot el vinculat amb el món de la cinematografia negra, a l'absenta.
L'absenta i jo compartim muts les nits, vells esperits que s'amaguen a la fosca, cercant paraules que fugen de mi a la llum d'un llumí i nicotina.
No s'il·lumina aquell vers somiat que s'esmuny dissimulant entre ombres. Mil trampes fondes t'aferren al buit i no vol néixer l'escrit del no-res.
I pel meu got amb el polze, les 12. L'absenta i jo compartim llargues nits, sentim ferits que no viu el poema.
Sento que la gola em crema, absent, aixeco el cap al vent buscant la fresca. La mà s'engresca a sobre del paper i sento el recer en aquesta copa.
I l'absenta i jo som dos erudits.
Com aquells vells amics, ebris de vida.
Fem un ballet, Ramon? No cal. No cal.
És com si la Vega, la Rita Hayworth, tornant boig a Glenford, no?
Montse, Enric, benvinguts.
Bon dia.
Una vegada més a l'absenta, veiem què mos conteu avui.
Hola, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Cine negre?
Cine negre.
Doncs au, a la foscor.
Sí. Quasi que el que hauríem de fer és amagar l'ampolla d'absenta,
sí, sí.
Perquè el cine negre, justament, si hi ha algo el motiva i el contextualitza, és justament la llei seca. Sí. Per tant, l'ampolla d'absenta aquí la guardarem una miqueta i parlarem del cine negre.
Bueno, o això, o dissimular, posar una parada de xutxes aquí a l'entrada i que no sàpiguen que dintre estem
en una sala de joc
absenta.
Bueno, li ficarem una etiqueta amb 3X, no?
Quan sí.
Sortia l'espel pel·lícules
i ja està, i ja resolt.
O dos rombos.
Sí. També. Com comença això del cine negre, doncs?
A veure, el cine negre és, junt amb el western, el gènere americà per excel·lència. No es fa cine negre a Europa, el que havíem dit dels orígens del cine, de que allí teníem més el cine de terror, teníem el cinema històric, però a Amèrica justament el que han d'explicar és o la seva història, la seva curta història, que és el western, o bé el seu context, que és el cinema negre, que és el cinema de gàngsters, lladres i serenos, presons, els barris baixos, tot això. I justament apareix amb l'inici del cine sonor. Justament el western ja funciona en el cine mut, però en canvi el cine negre el que fa servir és la paraula. En quin moment? Doncs en un moment del crac del 29. Tenim una societat completament en crisi, una societat feta malbé per una crisi profundíssima, en un moment entre guerres, en una crisi que ve motivada per la incorporació de la dona al treball, per tenir una migració important a les grans ciutats, per l'ensorrament inclús dels valors masculins, vale? Tot això ho dic perquè després apareix en el que serien les característiques del cinema negre. Tenim també la migració d'autors alemanys que van cap als Estats Units amb l'auge del nazisme i que per tant instal·len allí la seva producció. I tenim també, a partir de l'any 34, el Codi Hays, que és un codi que dura fins als anys 60, que és que el cinema americà no pot parlar bé del mal. Per tant, el cinema negre, si alguna cosa serà, serà alliçonador. Uh-huh. I per tant, el dolent no es pot deixar impune.
Ha de morir. O ser castigat.
Exacte, eh? O s'ha de redimir o ha de ser castigat. Sí que és veritat que com que van haver tota aquesta entrada d'autors alemans que el que feien era aquest cine expressionista que explicàvem de les ombres, les branes, això sí que ho adopta el cinema negre, per això es diu negre, i ocupa un període de temps que si bé es comença als vols dels anys 30, arriba fins a l'any 58. O sigui, el cinema negre té data de caducitat, tot i que després ja veurem que hi ha altres derivades, però s'acaba a l'any 58 en la pel·lícula Set de mal d'Orson Welles. Vale? A partir d'allí el color irromp amb tanta força que el cinema negre, tal i com el coneixem, ja no té motiu de ser perquè no hi ha cinema en blanc i negre i per tant haurà de buscar altres recursos. Trets identificatius.
Sí, bueno, qualsevol pel·lícula de cinema negre doncs està estar enrodada en ambients urbans, pluja, espais amb fum, llums així laterals de neó, el telèfon funciona bastant, el fum il·luminat lateralment per les llums.
Tots els dolents fumen.
Sí. I els bons també.
I veuen.
Diguéssim, i els bons també. Aquestes pel·lícules, més la gent vella però no matina, diguéssim, no?
Exacte. Doncs també hi ha uns diàlegs molt àgils i molt ingeniosos, no? No sé.
Humphrey Bogart, per exemple.
Humphrey Bogart fa unes xerrades i unes respostes ràpides amb els dolents de torn.
Sí, ara en recordo una que deia tu me desprecies i li pregunten a Humphrey Bogart, li diu tu me desprecies? Diu sí. Si et fes cas, te despreciaria.
Sí. Però no, clar, ni això. No et faig ni cas.
Sí, això té pinta de falcó maltès.
Sí, totalment.
A nivell d'imatge, fan composicions desequilibrades. Allò de la càmera que està a terra i es veu els peus del dolent que entren per la porta, o bé planos inclinats, plans holandesos, que diuen, que és la càmera de costat, de manera que sembla que faci baixada. Sí. Hi han uns enquadres molt diferents dels habituals,
sí.
I que el que donen és inquietud, quan veus un enquadre mal fet, diríem, amb tota la gent en un racó i l'altre cantó al buit, et dona mal rotllo, no?
Sí.
I després utilitzen molt la música, com hem vist abans, música en clubs nocturns, música que té a veure amb la pel·lícula, no només música d'acompanyament. I per tant, amb això diríem que són trets que pràcticament tot el cine negre manté. Les històries que s'expliquen, doncs, bueno, si estem parlant doncs d'ambients urbans i d'accions nocturnes i de males il·luminacions, doncs tenim temàtica criminal, robatoris, violència, policia.
Bueno, de fons, ara mateix, exacte. De fons tenim l'oval del Padrino,
que el crim organitzat
és, quan per mi la primera i la segona part del Padrino, la tercera la deixem a la banda, s'havia de fer i ja està feta, però la primera i la segona del Padrino són pel·lícules bestials.
Sempre veure, sempre, tota la vida,
i no sé les vegades que les he vist. I són,
i no cansen,
no cansen.
I tot això, doncs, desenvolupat per uns personatges que els homes i les dones també viuen al marge de la llei, però sobretot la figura femenina agafa un rol completament nou en aquest tipus de cine, que és la dona sexy, la Spider-Woman, que en diuen en cinema americà, que és la dona aranya, la dona que t'atrapa, que et porta a on ella vol, que et fa matar, que et fa matar pel seu interès. I tot això desenvolupa tota una sèrie de cine que, bueno, aquí teníem a l'inici Hilda, que seria la icona d'aquest tipus de dona voluptuosa, sensual, sexy, que l'home cau rendit als seus atributs i que no li queda més remei que fer allò que ella vol.
Sí. I a més els dolents són baixos, lletjos,
esgarrats.
O sigui, totes les baixes passions se li dibuixen en l'aspecte, en la cara i en la manera de moure's.
L'Edward G. Robinson era l'antiheroi, el tio feo.
Però això ha arribat quasi als nostres dies, sempre ho fan igual, això. No ha canviat massa.
Bueno, és el que dèiem, de la llei esta Hays, és que el dolent ha de ser lleig, perquè és que si fos guapo el voldríem
i no, ser tothom,
i no, hi ha tota un discurs, una narrativa detrás important. Faríem un repàs ràpid de pel·lícules clàssiques. Tenim Scarface, tenim El Halcón Maltés, que l'hem anomenat La Mujer del Cuadro, per exemple, Hilda, El Cartero Siempre Llama Dos Veces, El Sueño Eterno, El Tercer Hombre, que sentíem també la banda sonora, La Jungla de Asfalto, Niágara, Atraco Perfecto, i per acabar, aquesta que diem d'Orson Welles, Set de Mal, que és la que tancaria un cicle de cinema negre. A partir d'aquí, què passa als anys 60? Als anys 60 el món ja pensa en una altra cosa. Han aparegut tots els moviments pacifistes d'acord amb la guerra, una crisi econòmica com la que en aquell moment havia hagut no existeix, i per tant el cinema negre deriva cap a personatges més d'investigadors. Harper, per exemple, Paul Newman, fent de Harper, s'abandona el blanc i negre, s'han de buscar altres recursos. No dic que no hi hagin pel·lícules bones, hem sentit també El Padrino, però jo destacaria, per exemple, una que m'agrada molt, 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 és Fuego en el Cuerpo. Trobo que és una pel·lícula de William Hart.
I de Mujer Fatal, que embolica el pobre Hart.
A matar el marit. I tot i que és en blanc i negre, és una estètica de colors cremats, perquè fa molta calor, els ventiladors, les persianes mitja obertes, i per tant també dona aquestes ombres, que tot i no ser en blanc i negre, també apareixen aquí. I d'aquí passem i fem un salt important, perquè si justament hi ha hagut una altra crisi als anys 2000, això ha provocat una nou allau de literatura justament negra, sorgida bàsicament als països nòrdics, però també amb importants reminiscències angleses, i que ara ja es pot llegir a Grècia, a Espanya, a Itàlia, la Donna León, per exemple, tots els autors que han aparegut, la Dolores Redondo, aquí a Espanya. Hi ha una proliferació, això ho hem d'analitzar dins del context de crisi. La gent necessita fer com un exorcisme amb el propi mal que està patint, i per tant el vol llegir, és àvida de conèixer coses dolentes.
Si la novel·la negra està pujant, òbviament el cine negre també, no? Clar, representa que hi ha millors novel·les negres i hi ha millors pel·lícules de cine negre.
Però és un cine negre que s'ha remodelat, diríem, no? Per exemple, Fargo és una pel·lícula que és el mal a tot drap, vull
Déu
dir,
meu, per
el
favor.
El dolent és dolentíssim i és cruel i mata sense patir.
Són molt, com a molt tontos, a Fargo. És que mori la gent sense cap sentit. I és, tot i que cinema negre està nevat sempre, tot el rato, menys dins de les habitacions.
Exacte. Fixa't que aquí hi ha color, però en canvi no hi ha contrast, quasi. Tot és molta llum. Igual que Bron, per exemple, la sèrie de El Pont, que és sueca.
Sí, l'han fet últimament a 8TV, hi haurà gent que segurament l'ha vist.
Això és de Bron, de El Pont.
Per tant, podríem dir que el cinema negre ha preferit el format televisiu que el format cinematogràfic.
Fins i tot Fargo s'ha fet sèrie, no?
Sí, hi ha tres temporades i són boníssimes.
Sí.
No, no, són també produïdes pels Coen, igual que sí. La pel·lícula, i no tenen res que envejar la pel·lícula. El personal que hi ha a la sèrie, igual que el de la pel·lícula, és bastant gent molt justa,
molt sonsa.
Molt sonsa, exacte.
Perquè llavors no se salva ningú.
No, no, i els dolents són molt salvatges, o sigui, sí. Van a matar i a tallar cames, o el que sigui. No?
Sense cap sentit.
I tot això amb aquella llum tan gran, amb aquells espais tan oberts, sí. Que això sembla que ja no és cinema negre, però en canvi la crueltat i la por i tot això és de cinema negre.
Sí, per tant, jo el cinema negre actual, tot i que hi ha hagut produccions, el No és país para viejos, per exemple, sí. Una pel·lícula de l'any 2005 que és cinema negre, sí. Total, i també en este punt una mica justet, que ens pinten el Midwest americà.
Una mica anterior, L.A. Confidencial.
L.A. Confidencial, sí, també, sí. Exacte. Però jo el que faria és ara mirar cine negre de format televisiu. S'estan fent sèries d'una qualitat enorme, en uns recursos tècnics enormes, en un estudi psicològic dels personatges boníssim, perquè a més al ser no haver de concentrar en 2 hores la història, permeten aquests intríngulis dels dolents, dels delinqüents, dels policies, de la corrupció, de la droga, et permeten entrar de manera profunda justament en el que serien les bases del cinema negre. Només per donar uns exemples, perquè suposo que ja devem anar molt justos.
No, que va, tenim una eternitat encara. Una cosa, a veure, se confesso que jo que no sóc massa de sèries, però no dic que sóc gens de sèries, sóc molt de pel·lícula. M'he enganxat molt a Nit i Dia a TV3. És cine negre, això?
No,
o m'estan enganyant?
Ara no, m'estàs enganxant perquè no l'he vist.
No l'hem vist. No l'hem vist.
Jo
no
que anava a granar cap a casa.
Jo tampoc, Ramon.
No?
No l'hem vist.
No,
o sigui que si de 4 només l'ha vist un, no sé com deu anar d'audiència.
Bueno, li donarem la raó.
Jo, si voleu, m'aixeco i me'n vaig.
No, per favor. S'ha de veure tot. És cert que nosaltres formem part d'aquest grup compulsiu que mira sèries en una tarda, se'n pot mitja una temporada, ens passa, té un nom, fins i tot ja està estudiat això. I, sí. I, però ja dic, seria sobretot... Totes les addiccions. Sobretot les produïdes al nord d'Europa i a Anglaterra, doncs, per citar-ne algunes només, doncs, Luther, que també l'han fet a 8TV, per exemple.
Sí, però fixa't que les angleses mantenen més l'ambient del cinema negre, és més de ciutat, hi ha més contrast en els colors, hi ha llums i foscors, hi ha més ombres. En canvi, les nòrdiques o Fargo són en un espai molt desengelat, amb espais molt grans, quasi sembla de l'oest, perquè veus un horitzó de terra i 2 tios corrent per allà, no? O un cotxe avançant perseguint algú. En canvi, les angleses mantenen el to del cinema negre tradicional. O sigui, són de ciutat, a aquesta nit surt la patrulla a buscar no sé qui, hi ha un assassinat, hi ha l'inspector que es fica per dintre d'una casa, a les fosques, o sigui, hi ha llanternes, hi ha aquest, l'ambientació és molt més, l'anglesa és molt més tradicional.
Jo s'he de confessar una cosa, Jo, a mi, personalment, que no tampoc com Ramon no sóc de sèries perquè no m'agrada estar enganxat a res, durant temps tindré que estar mirant alguna cosa fixament durant temps, prefereixo mirar una pel·lícula sencera, però s'ha de confessar que tant pel·lícules com les sèries, a mi, a lo millor és una mica de formació professional, però m'agraden molt més les espanyoles. Tipo El Príncipe, tipo la sèrie, una sèrie que es feia que es deia Policies, perquè les veig molt, molt, molt més reals que no, per exemple, els americans que disparen 360.000 bales en un segon i no toquen mai a ningú i coses d'estes, no?
Sí, bueno, aquesta és la idea que tenim del cinema americà clàssic, de que sortia el dolent de turno i en un revòlver tirava 400 tiros. Però ara justament aquest estudi psicològic del personatge tampoc no permet que el personatge sigui un superheroi que amb una metralleta es carrega tota la banda, sinó que el policia ha baixat al món dels humans, per sí. entendre'ns, s'ha carregat d'humanitat i per tant actua amb els seus defectes i amb les seues virtuts, i això és algo que li hauríem d'agrair, suposo que a les sèries i al tipus de pel·lícules actuals, no parlem de Terminator, eh? Vull dir, parlem d'un altre tipus d'allò. I si alguna cosa lluitava la película, les pel·lícules negres americanes, era contra la beguda, contra l'alcohol, la llei seca, ara l'enemic a combatre justament és la droga. I per tant, una altra de les sèries altament recomanables és Narcos, que explica la història de Pablo Escobar.
I a més explica la història de Pablo Escobar com si fos... com si fos un documental. Quasi, té el to de documental, malgrat que hi ha molts trossos on ell està parlant amb els de la banda o amb qui sigui, no? Però té un to de vericitat, d'autèntic, no? De que no t'enganyen i t'expliquen la història tal com era.
Això és el que m'hi referia, a aquestes coses, la senzillesa de la vida real.
Però d'això que dèiem de la sèrie...
Això es diu un comentari, em sembla, no?
Sí, sí. Però això que dèiem de les sèries, aquestes angleses, per exemple, hi ha sèries que tenen dues temporades i tres capítols cada temporada i s'acaben. I s'acaba la història, eh? Sí. O sigui, en realitat, més que una sèrie que ve a ser doncs, aquella cosa que no s'acaba mai i que van venint temporades i que sempre es va repetint més o menys la mateixa història, hi ha sèries de molta qualitat que tenen... Sí. Dos o tres temporades, però de tres capítols cada una, o una temporada de sis capítols, i això és una pel·lícula de sis hores.
Sí. Sí, sí,
per tant, sí. Dona molt de sí a l'hora de crear personatges. Clar. I tot això.
Clar. Molt bé. Pues molt despatxen.
Ja veieu, no? Ja veieu que fan, igual que Hitchcock, mos fa de detrás de la cortina, Tito, 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 en el gabinet.
Pues abans que no corria la sang, vaig a mullar la frase. La frase d'avui la porta, mira, ni més ni menys que Vito Corleone, interpretat per Robert De Niro, al Padrino 2, i diu que hi ha tres maneres de fer les coses: la correcta, la incorrecta i la meua.
És veritat. Aquesta penso que la complim tots.
O no. Molt bé. Moltes gràcies,
Montse,
per vindre.
Enric, salut i absent.
S'esperem aviat.
Salut i màgia.
Gràcies, salut.